A mechanism of payment for road use, which will start in 2024.
Un mecanisme de pagament per ús de les carreteres, diu Brussel·les, que començarà el 2024 per poder rebre els 8.000 milions dels fons de recuperació. Segons això, l'any que ve tornen els peatges. Bona tarda a tothom, són les 8.
Catalunya Vespre, amb Kilian Sabrià.
Brussel·les confirma que Espanya s'ha compromès a aplicar a partir del 2024, com dèiem, un mecanisme de pagament per utilitzar les carreteres. La Comissió Europea ho exigirà, de fet ho exigia ja, quan el govern espanyol demani una nova partida dels fons de recuperació per poder cobrar aquests 8.000 milions. Això contradiu la ministra de Transports, que va negar fa una setmana que s'estigués plantejant al govern espanyol la introducció de peatges. Polèmica que va esclatar en plena campanya electoral, on encara som, com amenaça d'esclatar també el servei de Correus,
que fa una tercera ampliació per votar, ara fins demà a les 2 del migdia.
En això no hi pot haver pròrroga, s'ha d'actuar ja.
Els Mossos creen una macrounitat contra agressions sexuals davant l'augment que hi ha hagut de casos. En mig any, més de 2.000 denúncies, 14 cada dia, un 16% més.
I avui hem sabut que la família unida espia millor.
La mare de la policia infiltrada a Girona va participar del muntatge.
I aquí el que importa, en canvi, és el contrari, el desmuntatge.
Catalunya encara té 271 escoles i instituts amb amiant. Aquest estiu s'actuaran 24 d'elles, amb l'objectiu que el 2028 no n'hi hagi en cap.
I atenció, encara que sigui visita privada, no deixa de cridar molt l'atenció a tot el públic.
Els xinesos mai obliden els vells amics. I el nom Kissinger sempre estarà associat a les relacions Xina-Estats Units.
Xi Jinping rep el vell amic Kissinger a Pequín.
Això de vell amic amb 100 anys s'hi correspon bastant, sí. Poc amics avui, Suècia i Iraq. Això és Estocolm, al carrer Baldersgaten. Al voltant de l'ambaixada iraquiana.
Grups de musulmans protesten contra l'activista iraquià Salwan Momika, que havia anunciat la seva intenció de cremar un Alcorà amb permís del govern suec.
Al final, en lloc de cremar-lo, l'ha destrossat directament a puntades de peu i trepitjades, però encara que no hi hagi hagut flama, sí que cremen les relacions bilaterals.
El govern iraquí ha expulsat l'ambaixador suec a l'Iraq com a protesta i avisa que tallarà relacions diplomàtiques si la cosa segueix.
I mentrestant, no massa bones relacions d'ella amb la justícia espanyola.
Un jutjat d'Esplugues obre una segona causa a Shakira per frau fiscal el 2018.
I a tot això tenim la Barbie parlant en català en alguns cinemes. Anirem a veure què li ha semblat a la gent aquesta pel·lícula i una altra, Oppenheimer.
Dues pel·lícules molt diferents que han generat un fenomen inesperat a les xarxes socials, ja batejat com a Barbenheimer.
Sí, senyora. Com també hem anat a sentir, en aquest cas, a aquest home. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes.
El concert de The Weeknd a l'Estadi Olímpic.
Sí, tenim allà la Marta Viana. De fet, hi serà, perquè encara no ha començat, però vaja, com que ja fa 12 hores que hi ha gent per allà voltant, ella també se n'hi ha anat. Deixeu-nos parlar ara del trànsit. Saludem a la Cèlia Quintana. Cèlia, molt bona tarda.
Bona tarda. Té, doncs, totes les vies que fan cap a aquesta zona també, evidentment, complicades. I a banda d'això, dir-vos que l'autopista del Garraf i a cua i compacta de Gavà fins a Sant Boi, sentit cap a Barcelona, per un accident que hi ha hagut i afecta també de retruc que el tram que va del Prat a Sant Boi, sentit Castelldefels i la Ronda Litoral, amb bosses de retenció molt compactes de Zona Franca a Montjuïc i de Forma Bon Pastor, sentit Besòs, i de la Verneta a la Barceloneta, sentit Llobregat.
Aquí només volíem afegir que hi ha hagut una circumstància que ens ha de preocupar a tots. 30 motoristes morts en 7 mesos. Trànsit reforça els controls per donar-los més seguretat i per intentar evitar això, que sigui una d'aquelles pàgines negres de la nostra societat. I amb moto o sense, ens quedem a les autopistes i a les carreteres. Bàsicament, a les autopistes. Això ens deien fa just una setmana sobre el compromís del govern espanyol amb Brussel·les de reintroduir els peatges per l'ús de les vies ràpides.
Brussel·les ens imposa, ens exigeix a posar peatges, amb la qual cosa ho heu de posar al peatge com una exigència si voleu rebre més diners.
Quiero desmentir categóricamente que el gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras.
Som Pere Navarro, màxim responsable de la DGT, dient i desmentint la ministra de Transports, després Raquel Sánchez. Però és que aquest migdia s'hi ha afegit una altra veu.
Our understanding is that the Spanish plan refers to a mechanism of payment for road use.
És la portaveu econòmica de la Comissió Europea, Berlin Nuts, confirmant que existeix aquest compromís d'Espanya d'establir o restablir aquests peatges. Saludem a Brussel·les el Jordi Baró. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I això seria, hem dit 2024, per tant és fàcil de fer comptes, a partir de l'any que ve, eh?
Sí, hi ha un compromís del govern espanyol, però per implementar a partir de 2024. El que Madrid ha promès a Brussel·les que farà és introduir un sistema de pagament a partir de l'any que ve per l'ús de carreteres, per compensar l'impacte de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Brussel·les confirma que així figura en el pla enviat per Madrid per poder accedir als fons europeus de recuperació. En concret, la mesura es vincula als 8.000 milions del cinquè tram d'ajudes. Berlin Wits és la portaveu de la Comissió Europea.
Entenem que el pla espanyol es refereix a un mecanisme de pagament per l'ús de carreteres que començarà el 2024, d'acord amb el principi de qui contamina, paga. I avaluarem aquesta mesura quan rebem la cinquena petició de pagament d'Espanya. Per tant, no és una discussió per avui.
La Comissió Europea contradiu així la ministra espanyola de Transports, que va negar, va dir categòricament que estigui previst el pagament en el futur per l'ús de les autovies a Espanya. La polèmica havia començat amb unes declaracions en sentit contrari del director general de Trànsit.
Doncs sí, va ser primer que sí, després que no, ara sembla que sí. En qualsevol cas, haurem d'esperar el 2024, però sembla que pels 8.000 milions del fons de recuperació s'haurà de fer això a què el govern espanyol, segons Brussel·les, es va comprometre. Més coses d'avui, és mig quart de nou ara mateix del vespre i hi ha un problema de la nostra societat que cada cop es fa més gran.
No és el mateix una persona que té una cautelar d'una prohibició d'apropament a la víctima que un excarcerat amb el risc de reincidència delictiva amb perfil de depredador sexual. Per tant, totes les accions policials
que estem sentint és Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos, que a més d'explicar-ne els perfils ha posat en valor aquestes dades corresponents al període de gener a juny d'aquest any.
14 denúncies al dia als Mossos per agressions sexuals. En 6 mesos, 2.063, un 16% més que en el mateix període de l'any anterior. 2.412 víctimes, 87% de les quals són dones, 935 menors d'edat.
Davant d'això, d'aquestes dades, el Departament d'Interior ha decidit fer un pas, incrementar els recursos i, a més, crear una nova àrea central de violències sexuals per perseguir, Maria Costa, la situació, els agressors, controlar els possibles reincidents, que són, en definitiva, un miler a tot Catalunya.
Sí, es crea una nova àrea en un nou model d'anàlisi de conducta de l'agressor que centralitzarà tota la informació del miler d'agressors sexuals excarcerats sota vigilància per ordre de la justícia. Segons Escudé, cal fer, diu, una investigació més especialitzada.
És necessari investigar-los de manera diferent i conèixer els perfils criminals, els modus operandi, les motivacions que hi ha al darrere de cadascun d'ells. No és el mateix investigar un assetjament sexual digital, un exhibicionisme o una persona pederasta.
Les denúncies per agressió sexual, que tenen un grau de resolució d'un 80% en els casos més greus, segons els Mossos, segueixen un increment sostingut que el cos atribueix en bona part al fet que es denuncia més.
Casos greus com aquest. El jutge d'Igualada ha comunicat avui el processament per intent d'assassinat i agressió sexual a l'únic investigat empresonat per la violació d'una nena de 16 anys, d'una noia de 16 anys, la nit de Tots Sants de l'any 2021 a Igualada. Corresponsal a la noia, Montse Gené, bona tarda.
Hola, bona tarda, Kilian.
Montse, al jutjat se li ha comunicat formalment aquest matí els càrrecs pels quals se'l processa. Què ha declarat l'investigat?
No ha volgut contestar, s'ha acollit el seu dret a no declarar. L'han portat en furgó policial al matí des de Brians en un acte que ha estat molt breu. Un dels advocats, Miquel Samper, que representa l'Ajuntament d'Igualada, s'ha esgarrifat en sentir les explicacions del jutge del que va passar.
No és només una violació, és una agressió física molt salvatge i aquesta noia està viva de miracle. De veritat que és un tema no vist gaire sovint en els jutjats.
I considera que inculpar-lo no només per agressió sexual, sinó també per intent d'assassinat quadra amb el cas.
Jo diria que el jutge la clava. I de totes maneres, l'autodeprocessament et marca uns límits de màxims. No podríem ara sortir als advocats de les acusacions dient que hi ha un altre delicte més greu.
Preguntat sobre si l'home es podria beneficiar de rebaixes de condemna per la llei del CSI, no ho ha descartat perquè sempre s'aplica la llei més favorable a l'investigat.
Montse, gràcies. Bona tarda. Ahir ja en parlàvem, avui en tornem a parlar, demà segurament tornem a fer-ho, perquè cada dia que passa hi ha més elements a analitzar des del País Valencià. Ahir us parlàvem ja del nou govern del PP i de l'ultradreta de Vox a la Generalitat Valenciana. Com dèiem, avui hi tornem perquè s'ha confirmat una cosa que ahir ja apuntàvem, i és que s'eliminarà l'obligatorietat d'estudiar assignatures en català en aquelles escoles de les comarques castellanoparlants reconegudes per l'Estatut. Ho anunciava així el nou conseller d'Educació, el popular José Antonio Rovira.
En educación sí que es cierto que hay prioridades, habrá que ver para el futuro modificar la ley de plurilingüismo y bueno, no tiene sentido que en aquellas zonas, por ejemplo, donde los alumnos siguen teniendo el derecho de estar exentos de valenciano, se les impongan asignaturas en un idioma que no conocen en absoluto. Habrá que, digamos, sentarse, hablar, estudiar y modificar algunas cuestiones.
Doncs sobre això, senyora Imma Garrigós, vicepresidenta d'Escola Valenciana, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs allò que s'havia dit ja s'ha anunciat de manera oficial. El govern del PP i de Vox al País Valencià eliminarà l'obligatorietat d'estudiar assignatures en català en aquelles escoles de les comarques castellanoparlants del País Valencià. Això exactament què vol dir, senyora Garrigós?
Això vol dir que l'alumne podrà, bueno, les famílies podran decidir no cursar cap assignatura en valencià, ni tan sols l'assignatura pròpia de la llengua.
I això com s'ha de valorar o com ho valoren vostès?
Nosaltres ho valorem negativament perquè, evidentment, és una pèrdua d'oportunitats d'aquest alumne. Ja sabem que el fet d'estudiar altres llengües dona moltes més oportunitats per aprendre de noves i també per al món laboral i bàsicament també per a la comunicació dintre de la pròpia comunitat, no? del nostre país, no?
Sobretot quan és la llengua del mateix País Valencià.
Sí, sí, efectivament, perquè és una llengua cooficial i això al final que fa és generar desigualtat entre la pròpia població, per una banda el valenciano parlant, perquè d'una manera o una altra ens consideren ciutadans de segona i per una altra banda perquè aquest alumnat se li està d'una manera o una altra privant de l'opció de poder tindre accés a una llengua.
Això només afecta, perdoni, les escoles a les comarques castellanoparlants?
En principi, sí. Les comarques castellanoparlants tenen unes particularitats històriques que d'una manera o una altra en els últims anys, a partir de la llei de plurilingüisme, s'ha volgut canviar. Sí que és cert que la llei d'ús i ensenyament del valencià en l'any 83 contemplava aquesta opció que s'ha vist d'una manera o una altra que anava evolucionant també igual que la societat, però aquestes comarques eren bàsicament les que solien sol·licitar aquest tipus d'extensions.
Aquesta possibilitat de fet, una obligatorietat d'estudiar assignatures en català en aquestes escoles d'aquestes comarques castellanoparlants, donava bons resultats, garantia un mínim, era poca cosa per vostès, ho dic, el que s'ha perdut, no el que ens quedarem ara, sinó el que ara es perd.
Nosaltres pensem que sí, de fet hi havia comarques, com per exemple el cas de l'Alt Palància, que sí que havia alumna que majoritàriament ja no estava optant per l'exempció, perquè sabien que era una oportunitat el poder aprendre el valencià i comunicar-se en aquesta llengua, no? I tindre altres opcions, no? De treball, no només al País Valencià, sinó altres comunitats autònomes, no? Com el Principat o com les Illes. És un pas enrere, evidentment que és un pas enrere, perquè d'una manera o una altra una llengua és una eina de comunicació, és un element de cohesió i no d'enfrontament, i estem veient que les primeres mesures que s'estan adoptant per aquest govern precisament el que volen és generar ja una crispació i una situació de malestar.
Permetin dues coses. Una, això traduït vol dir que el català, el valencià, pràcticament desapareixerà de l'educació en aquestes comarques, perquè no és el mateix que sigui obligatori que no pas que sigui que hagis de fer tots els requisits per aconseguir que te'l facin a tu perquè tu ho demanes com a, de manera voluntària.
Doncs això haurem de veure-ho amb el temps. Evidentment que, com ja he comentat, que hi ha comarques en les quals sí que hem vist una evolució i, i una demanda del valencià i fins i tot s'ha consolidat amb situacions com la celebració de la Festa per la Llengua en comarques com el cas de l'Alt Palància. També tenim altres comarques en les quals sí que ha hagut alumna que l'ha sol·licitat, però que fins i tot han hagut vegades que les famílies no volien, però l'alumna sí que volia estudiar en valencià, perquè està bé que renunciaven a oportunitats. Pensem que sí, que potser que és que evidentment serà un endarreriment i que moltes famílies aprofitaran la coyuntura per a no sol·licitar l'ensenyament en valencià o aquesta assignatura.
I l'última, no és per cridar el mal temps, però vostè ha dit les primeres decisions van en aquest sentit. N'esperen d'altres? Temen que passin algunes altres coses ja no en aquestes comarques, sinó en les comarques valencianoparlants?
A nivell de País Valencià ho estem veient ja. Una de les primeres coses que han fet ha sigut ja canviar el nom d'algunes conselleries, canviar ja directament al castellà. En aquest sentit, el procés de fer que aquesta llengua, o sigui, que la nostra llengua cada vegada vagi a menys i generar conflicte, és una de les seues prioritats.
Bé, doncs el que haurem de fer és seguir-ho amb atenció i quan tinguem dubtes com avui del que significa la mesura anunciada, preguntar-ho a aquells que estan treballant sobre el terreny com és l'Escola Valenciana.
Sí, nosaltres és el que sempre diem. Una llengua és un vehicle de comunicació i ha de ser un element de cohesió de la societat. No volem que la llengua sigui un element de crispació i volem que les dues llengües estiguin al mateix nivell, no?, de representació social i de prestigi i de que hi ha una oferta a tots els nivells, tan educatiu, evidentment, que és l'eina fonamental, no?, per aprendre les llengües, no?, sinó a nivell cultural i a altres nivells que puguem vehicular sempre lliurement en la nostra llengua, no?
Senyora Garrigós, Imma Garrigós, vicepresidenta d'Escola Valenciana, moltíssimes gràcies per la seva atenció i una abraçada gran.
Gràcies a vostès pel seu temps i per haver-nos contactat. Una abraçada.
Seguim parlant d'escoles des d'una altra perspectiva, també bastant preocupant. A Catalunya s'han detectat 271 escoles on hi ha presència d'amiant, material tòxic i cancerigen. La seva propietat aïllant, resistència, baix cost, va fer que durant molts anys, molts, fos molt utilitzada en la construcció. Però des del 2002 està prohibit l'ús del fibrociment. El govern s'ha fixat en l'any 2032 per tenir Catalunya lliure d'amiant i la prioritat són les escoles.
El govern està fent aquest estiu 24 actuacions per retirar amiant d'escoles i instituts de tot el país. Les obres que es fan aprofitant l'aturada escolar tenen un cost de 6,2 milions d'euros. A la resta de centres docents, on hi ha fibrociment, 247, s'anirà traient de manera gradual. L'objectiu és que el 2028 no hi hagi amiant a cap edifici públic i que al cap de 4 anys hagi desaparegut completament a tot Catalunya. Per exemple, a l'escola Ramon Llull de Rubí s'invertiran 250.000 euros per treure una gran coberta de fibrociment, canalons i baixants i substituir-ho per elements metàl·lics.
Doncs és precisament aquí, en aquesta escola de Rubí, on el president Pere Aragonès i la consellera d'Educació, Anna Simó, han presentat les obres de millora i reforma a les escoles per aquest estiu. Les primeres que es faran ara ja de manera imminent. Rubí, Marta Vallès, bona tarda.
Hola, bona tarda. Són en total 442 actuacions a escoles i instituts amb un pressupost de prop de 51 milions d'euros. D'aquestes hi ha les 24 obres per retirar l'amiant i també les que s'inclouen en el pla de xoc per reduir la calor a les aules. En parlava el president Pere Aragonès.
Començant per aquells centres en què la situació doncs és més urgent actuar-hi, climatitzant els espais comuns i polivalents, però també amb altres mesures, incrementant els punts d'aigua, les fonts, o també doncs la instal·lació d'alguns materials de suport, com ventiladors als centres.
S'actuarà per mitigar la calor a 104 escoles i instituts.
Doncs la calor que ens apareix també per aquí i per molts altres punts, certament. També ens fa calorar una mica veure com tenim la qüestió dels salaris. El salari mitjà a Catalunya es va situar l'any passat als 1.954 euros. Ha pujat però hi hem perdut. I em direu què diu aquest home. Ha pujat, però hem perdut poder de compra.
El salari dels catalans ha augmentat de mitjana gairebé un 5% respecte del 2021. Suposa cobrar 800 euros més anuals. Ara bé, i segons dades del grup ADECO, Catalunya ha perdut poder adquisitiu, com la resta de l'estat espanyol. L'augment de preus s'endú prop de 700 euros anuals.
Per tant, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda.
És un augment de salaris que gairebé no notem per la inflació. Però tot i així, en quin sector han pujat més els sous que no notem?
El de serveis pugen un 5,3%, però continuen sent els més baixos. De mitjana, els treballadors de l'hostaleria i la restauració cobren, encara no, 1.200 euros bruts al mes. En el sector de la construcció, l'increment de sou ha estat el segon més important, de gairebé un 5%, i ens ho explicava el director del grup ADECO, Javier Blasco.
Pues ha sido, efectivamente, uno el que ha tenido mayor incremento, ¿no? En torno a 5,3%, por encima de la industria, con 2,5%, aunque verdad que los salarios de la industria pues son los más altos, ¿no? de todo el tejido productivo, de todo el sector.
Madrid, el País Basc i Navarra tenen els salaris més alts del conjunt de l'Estat. Catalunya ocupa la quarta posició i on els sous de mitjana es queden més curts és a Múrcia, les Canàries i Extremadura.
9 minuts i 2 quarts de 9 del vespre. Això era Estocolm, avui al voltant de l'ambaixada iraquiana. Un grup de musulmans protesten en aquest carrer que us estàvem dient, el carrer Baldersgaten, protesten per una cosa que està passant molt a prop d'allà mateix, perquè estan a molt pocs metres de l'activista iraquià Salwan Momika, que havia anunciat la seva intenció de cremar un Alcorà després de rebre el permís del govern suec. Al final, però, en lloc de cremar-lo, Momika ha acabat desllorigant el llibre a puntades de peu, com si fos una pilota, ha anat fent tocs de llibre, diguem-ne, i trepitjades. Això, però, no l'ha eximit de les crítiques dels presents.
Soc musulmà, respecto tota mena de gent i no vaig contra les creences de ningú. No cremo els seus llibres perquè no és respectuós i perquè la meva religió m'ha ensenyat a no fer-ho.
I no només això, no només ha tingut crítiques dels que estaven per allà, sinó que ha tingut conseqüències tot plegat al més alt nivell, Xavi.
Sí, tu diràs. D'entrada, el govern iraquí ha expulsat l'ambaixador suec a l'Iraq com a protesta i ha advertit que tallarà relacions diplomàtiques amb Suècia si s'hi segueixen desacralitzant exemplars. Potser, Kilian, recordaràs que setmanes enrere un altre activista va acabar cremant un Alcorà a Estocolm. Bagdad s'ha compromès a mirar d'aturar això, a jutjar els responsables de l'assalt també a l'ambaixada sueca a Bagdad, desencadenada de matinada com a protesta a tot això que ha passat, però el que està clar és que el clash diplomàtic és evident entre les dues realitats, tot a propòsit d'aquest activista Momika, que a l'hora de fer això també ha trepitjat la bandera iraquiana i fotografies del líder suprem de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.
Exercici de llibertat d'expressió, però al mateix temps no ens enganyem. No és un exercici de fer molts amics, en aquest cas, com a mínim, a l'administració iraquiana. Saltem cap al passat. El passat, concretament, 4 de maig. Una turba d'homes forcen dues dones, una mare i una filla, a caminar despullades pels carrers, exhibint-les i grapejant-les. Les duen cap a uns descampats i allà les violen en grup. Els familiars de les dones, que són d'una minoria ètnica cristiana de l'estat indi de Manipur, al nord-est del país, denuncien l'agressió. Ja fa més de 2 mesos d'això. Però no hi ha cap resposta. I no n'hi ha fins que a les últimes hores ha aparegut això. Això és la inhumana desfilada, que va ser gravada. Acostuma a passar últimament, això. Ha arribat a les xarxes socials i s'ha fet viral. I aleshores, sí, ha saltat tot el que havia de saltar. Han saltat les alarmes, el govern indi ha reaccionat i s'ha obert una investigació i hi ha, a més, 4 persones detingudes. Domènec Subirà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això, que és d'aquelles coses gruixudes que a vegades hem d'explicar, és un cas de violència aïllat? Cal tenir en compte el context?
Mira, cal tenir en compte el context, sí. De fet, tu deies que això era una cosa gruixuda i fins ara no havíem fet res, però l'Acord Suprem Índia ara ha proclamat que és la violació constitucional i de drets humans més fastigosa, ha dit, i el primer que havia passat a la Índia, i el primer ministre Narendra Modi ha promès justícia.
En aquest país, en qualsevol lloc d'aquest país, preval la llei, l'ordre i el respecte cap a les dones. Asseguro la ciutadania que cap culpable se'n deslliurarà.
Però com em preguntaves, no és l'únic cas de violència a Manipur, un estat indi entre Bangladesh i Myanmar, on hi ha un conflicte ètnic i territorial des de fa dècades. La majoria hindú, que suposa més del 50% de la població i té el suport del govern de Nova Delhi, té accés a un 10% del territori i reclamen poder viure a la resta de la regió. La violència, justament per aquests motius, va tornar a esclatar el 3 de maig, quan els hindús van fer fora centenars de cristians de les seves cases a la capital. Des d'aleshores han mort almenys 80 persones, hi ha 40.000 desplaçats, però, de fet, arran d'aquest vídeo que ara tu mateix has apuntat, has comentat, doncs també han transcendit d'altres d'extrema violència, amb cossos mutilats, escampats pels carrers, o sigui que no és un cas aïllat, el que passa
és
que és un dels més fastigosos, com deia el propi Tribunal Suprem.
Moltes gràcies, Domènec, que vagi bé.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio, casa teva.
Ha començat la invasió d'Ucraïna.
La sequera que estem vivint no té precedents.
Davant del més inesperat, sempre hem donat la resposta que esperaves.
L'avançament de les espanyoles...
I avança les eleccions generals...
...espanyoles el 23 de juliol.
El 23 de juliol també ho farem. Viu tota la jornada electoral a Catalunya Ràdio, amb informació puntual i detallada durant tot el dia i un especial eleccions amb tota l'anàlisi i el sondeig de Catalunya Ràdio i TV3. Diumenge, les eleccions generals a Catalunya Ràdio. Més i més a prop.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El 25 de juliol vine a veure el Catalunya-Argentina de bàsquet. El partit del centenari del bàsquet català. T'esperem al nou Congost de Manresa. Dimarts 25 de juliol a 8:45 del vespre. No t'ho pots perdre. Veuràs en directe els millors jugadors catalans i argentins del moment. Venda d'entrades a bàsquetcatalà.cat. Des de 1923, a 100 amb el bàsquet.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
2 minuts i arribarem a 9:15. Parlarem de política catalana d'aquí a no res, parlarem de política espanyola d'aquí a no res, però abans d'aquest no res parlarem d'una altra política. Aleshores li deien la política del ping-pong. I avui hem viscut un nou episodi d'un moment històric llegendari de la geopolítica mundial, allò que li deien, de fet, per ser exactes, li deien la diplomàcia del ping-pong. Un terme que es va fer servir, que va néixer el 1971, quan un jugador de tennis taula dels Estats Units es va enfilar per error a l'autobús de l'equip de la Xina en un campionat mundial. L'incident va obrir una escletxa mínima al desgel entre dues potències que es donaven l'esquena per la histèria anticomunista exacerbada del senador McCarthy i per la deriva maoista de la revolució cultural d'una Xina tancada hermèticament al món exterior. Una escletxa que es va engrandir aquell mateix 1971 amb la visita clandestina a Pequín de Henry Kissinger.
Alemany de naixement, conseller de Seguretat Nacional sota l'administració del president Richard Nixon, acusat d'orquestrar el derrocament de governs d'esquerres com el de Salvador Allende a Xile, Kissinger va organitzar la trobada de Nixon amb Mao Zedong, un moviment clau de Washington per arraconar el seu gran rival llavors, la Unió Soviètica.
I ara ell, Kissinger, ha tornat allà on fa més de mig segle va obrir les comportes per un acostament que semblava aleshores impossible, Vicent.
Sí, amb 100 anys, Kissinger ha reiterat que Washington i Pequín estan condemnats a entendre's i l'actual líder xinès Xi Jinping se l'ha escoltat com correspon a una figura històrica.
Els xinesos mai obliden els vells amics i el nom Kissinger sempre estarà associat a les relacions Xina-Estats Units.
La Casa Blanca ha subratllat que Kissinger hi ha anat per lliure en visita privada. Són les coses que es poden fer amb 100 anys. Ja no cal demanar permís per a segons què.
Bé, com que no tenim 100 anys, demanarem permís ara per parlar de la campanya electoral. Perquè queda una mica més de 24 hores de campanya i ens sap greu que això s'acabi i els partits multipliquen les peticions de vot. Una de les protagonistes d'aquest vespre és la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz, que avui és a l'Hospitalet de Llobregat en un acte dels comuns. L'Hospitalet, Estel Batet Carles.
Festa s'ha de sumar en Comú Podem a la farga de l'Hospitalet amb més d'un miler de persones, molt joves, però també gent gran, que han fet crits eufòrics i amb brams a presidenta, presidenta, a l'entrada de Yolanda Díaz, que és a punt d'intervenir. Abans ho han fet Jéssica Albiach o Ada Colau, que han partit del perill que suposa Alberto Núñez Feijó.
Feijó és un home molt peligroso. I no solo por su relació con el narco, és peligroso por sus polítiques econòmiques, que quieren destruir las pensiones, quieren privatizar la sanidad. És perillós perquè amb el seu soci de Vox ataca la cultura, ataquen la llibertat d'expressió, ataquen el col·lectiu LGTBI, ataquen directament a les dones.
Colau ha comparat Díaz amb Rosalía, dient que ahir el debat havia estat com una reina i ha afegit: sortiràs de la farga de l'Hospitalet corona. Això és el que diu una de les cançons de Rosalía. Colau ha proclamat que Catalunya serà decisiva en aquestes eleccions i per això ha demanat que el vot progressista de veritat es mobilitzi i voti aquesta formació.
També des de Madrid ha aterrat avui a la campanya aquí al país, la campanya catalana, la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra. Ha fet un míting a Badalona, al costat de l'alcalde Xavier García Albiol. David Àngela.
Amb 20 minuts de retard, ha començat a la plaça Trafalgar de Llefià, a tocar de la Salut, dos dels barris més populars de Badalona, el míting del Partit Popular, on la secretària general, Cuca Gamarra, ha apel·lat a l'esperit de la ciutat governada per García Albiol per guanyar les eleccions de diumenge. Gamarra ha assegurat que el candidat Alberto Núñez Feijóo té un vincle amb Catalunya.
Un candidato a presidente del gobierno de España que, en cuanto que puede, está en Cataluña. Que entiende muy bien a Cataluña y que quiere servir a Cataluña y a todos los catalanes. I creo que esto es muy importante.
Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha tornat a demanar el vot als simpatitzants dels socialistes, dels comuns i dels independentistes per un interès egoista. Assegura que Feijóo aportaria les inversions que altres han negat a la ciutat.
Esquerra és a Girona en un míting amb Teresa Jordà i Oriol Junqueras. Els republicans asseguren que millorar drets socials o rodalies no és allunyar-se de la independència. Girona, Laia Claret.
Des de Girona, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, insisteix en el que va proposar ahir el president de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, que la millora de les infraestructures, acabar amb el dèficit fiscal o també el traspàs de Rodalies serien sobre la taula per una possible investidura socialista per aquests motius.
Perquè ningú ens convencerà que quan millorem les pensions dels nostres avis, els sous dels nostres treballadors, les condicions dels nostres autònoms i dels nostres empresaris, això ens allunya ni un mil·límetre de la independència.
Teresa Jordà, la segona de la llista d'Esquerra al Congrés, ha remarcat que Pedro Sánchez ja els va dir que no un referèndum, de fet en diverses ocasions, però que ells van aconseguir que els nou presos polítics empresonats després de l'octubre sortissin de la presó. Un míting on els republicans han demanat el vot perquè consideren que és el més útil contra un pacte PP-Vox i per ser claus en el futur de la política d'estat i treure'n beneficis, asseguren.
Junts per Catalunya retreu als republicans que demanar el traspàs de Rodalies, ara en parlant, com una de les condicions per investir Pedro Sánchez, és tornar enrere. Tarragona, Manel Sastre.
La cap de llista de Junts a Barcelona, Míriam Nogueras, diu que les eleccions de diumenge han de servir per tenir força a Madrid i aprofitar-la. Nogueras ha retret les propostes d'Esquerra en aquesta campanya i li ha dit a Aragonès que ara no es poden presentar programes com els de fa 20 anys.
No pot ser la mateixa proposta que fa 20 anys. No
per l'1 d'octubre. No després de presó i exili. No després de tantes mentides. No després de deixar-nos secs. No després de la humiliació. No després de tot l'esforç del poble de Catalunya.
En el míting final que s'ha fet a Tarragona davant d'unes 400 persones, els líders de Junts, Rull, Turull i Borràs, han assegurat que la seva proposta és el mur més robust per aturar governs d'extrema dreta o que es facin contra Catalunya.
I el PSC fa un acte avui a la seu del partit a Barcelona, on intervé Meritxell Batet i Salvador Illa. Els socialistes tancaran la campanya percebent, diuen, una remuntada. Barcelona, Aida Clemente.
El PSC insisteix que no només hi ha partit el 23 de juliol, sinó que els socialistes faran una gran remuntada. El primer secretari, Salvador Illa, demana un esforç extra aquestes últimes 24 hores de campanya perquè els ciutadans activin el boca orella.
Estamos en plena remuntada. En plena remuntada. En plena remuntada. Y se van a quedar, se les va a helar la sangre y se van a quedar boquiabiertos. Esta remontada que se está produciendo, tenemos que rematarla. ¿Cómo se hace? Movilizarnos.
Illa també ha carregat contra Esquerra per les condicions que ha posat per donar suport a una hipotètica investidura de Sánchez.
¿Cómo se va a poner precio a la convivencia en Cataluña? ¿Poner precio? Esto lo digo porque la vale, ¿no?
En un acte a Barcelona amb la candidata Meritxell Batet han fet una crida al vot moderat.
El PDeCAT ha aplaudit les condicions que posa Esquerra per negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez. Marc Vidal.
El candidat del PDeCAT per Barcelona, Roger Montañola, ha pujat a la muntanya de Montserrat per reivindicar una Catalunya de tothom que s'estimi la cultura, la llengua i el país. Montañola ha evitat encomanar-se a la Moreneta per tenir uns bons resultats diumenge, ha preferit encomanar-se als ciutadans de Catalunya, dit a qui ha demanat el vot. El candidat del PDeCAT també ha aplaudit que Esquerra plantegi, segons ell, condicions realistes quan demana qüestions com ara el traspàs de Rodalies o acabar amb el dèficit fiscal per investir Pedro Sánchez.
Jo celebro que Esquerra Republicana faci aquest viratge cap al realisme, perquè això vol dir que ja només queda un partit a Catalunya que ha quedat ancorat a l'any 2017 i en aquesta visió activista del que ha de ser la política a Madrid, que és Junts per Catalunya.
Montañola ha rebut avui el suport a través de les xarxes socials de l'exconseller i exdirigent de l'antiga Convergència, Santi Vila.
En canvi, la CUP utilla de retrocés a les ambicions nacionals del país. Oriol Pujador.
El cap de llista dels anticapitalistes per Barcelona, Albert Botran, insistia en el referèndum com la línia vermella per poder comptar amb els vots de la CUP. Botran assegura que l'any 2017 Catalunya va canviar i que la proposta dels republicans té més a veure amb la convergència dels vells temps.
Nosaltres pensem que fer desaparèixer d'aquest emplaçament l'autodeterminació és rebaixar el llindar del país als temps de Convergència i Unió. El nostre país va canviar el 2017. El nostre país el 2017 va tastar la llibertat i aquest és el llindar a partir del qual s'ha de construir.
Pel que fa als pronòstics de diumenge, la CUP assegura que es disputa amb Vox un escó per la circumscripció de Girona i per això animen l'electorat gironí a decantar la balança a favor de la seva candidatura.
Doncs tot això en el penúltim dia d'aquesta campanya que ja se'ns acaba. I el que està a punt d'acabar és el termini per lliurar el vot per correu, que s'ha ampliat per tercera vegada, s'ha ampliat fins demà a les 2 del migdia. La Junta Electoral Central, la famosa JEC, ha acceptat la petició de Correus que demanava unes hores més de marge per poder tramitar tots els vots. En un principi, tots els que siguin necessaris i s'hagin presentat, però hem de tenir clar que seran poques hores per aconseguir aquest repte. El període s'acabava aquest vespre, ara serà, com diem, demà a les 2 del migdia. Correus ha al·legat que li cal més temps per gestionar les reexpedicions, és a dir, aquells casos en què l'elector ha demanat que li enviïn la documentació a una segona adreça, perquè ja no és a la primera, que això passa a vegades. A Catalunya han votat prop de 250.000 persones dels 276.000 sol·licitants de vot per correu. La resta ho poden fer, ho recordem, fins demà, divendres, com dèiem, a les 2 del migdia. I això no cal esperar demà, ho podem fer ara perfectament, que és el repàs de la resta de l'actualitat. El Servei Català de Trànsit alerta de l'increment de motoristes morts a la carretera.
Aquest 2023 n'han mort 30, que són una de cada 3 víctimes. Això representa un 26% més d'accidents mortals de motoristes respecte al mateix període de l'any passat. És per això que s'incrementaran els controls de seguretat pels conductors de dues rodes. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica quin és el perfil de la persona accidentada.
El 82% de les víctimes mortals, però també dels ferits greus, són homes, i se'ns concentra a les comarques, o en aquest cas a les demarcacions de Girona i Barcelona. El 60% dels accidents de Girona són motoristes, el 44% de Barcelona són motoristes. Ens preocupa la franja de 45 a 55.
Fins al juny, a Catalunya, hi ha hagut 762 accidents, en aquest cas laborals, al sector agrari. La majoria han estat per aixafaments i sobre esforç físic. I un de cada 3 ha tingut lloc a la demarcació de Lleida.
El govern ha presentat una guia amb consells i mesures preventives de seguretat al camp. El document recull recomanacions per evitar les causes més habituals de sinistres i també per prevenir caigudes, problemes per exposició al soroll o productes perillosos o a temperatures extremes com les d'aquest estiu. De moment, no s'ha detectat un augment de casos de cops de calor.
Catalunya ha passat en 2 anys de 9 megawatts de potència autoritzada en projectes d'energies renovables a 1.500, corresponents a 96 projectes de parcs eòlics i fotovoltaics.
Amb aquesta autorització, els promotors ja poden iniciar la resta de tràmits que calen per començar a construir-los, obtenir permisos urbanístics, instar expropiacions o arribar a acords amb els propietaris dels terrenys i, sobretot, aconseguir finançament per executar el projecte. L'objectiu del govern és duplicar la potència autoritzada i arribar als 3.000 megawatts abans no acabi el 2024.
I una d'ara mateix. Fa tot just uns moments, França acaba de viure una reforma del govern.
El president Emmanuel Macron ha canviat 8 ministres. No canvien els titulars de les carteres més polítiques, com ara Interior, Justícia o Finances, però sí la d'Educació o Sanitat, on Macron ha volgut posar-hi uns perfils més polítics. Un alt càrrec comentava, per exemple, que després de la crisi, als suburbis cal que torni l'autoritat a l'escola. I per què ara aquests canvis? Doncs per rellençar el segon mandat del president Emmanuel Macron, desgastat per les recents revoltes contra la violència, el racisme policial i per la controvertida reforma de les pensions.
El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat una moció per trencar els lligams amb la monarquia espanyola i erigir-se com a ciutat republicana.
El text presentat per l'Ateneu 24 de juny i el casal independentista El Forn ha comptat amb el suport dels 17 regidors que formen l'equip de govern de la ciutat, Guanyem Girona, Junts i Esquerra, les 8 abstencions dels socialistes i els vots en contra del PP i Vox.
La mare de la policia infiltrada a Girona, precisament, amb moviments independentistes, també va participar en el muntatge.
Segons explica la directa, que és qui va destapar el cas, el jove enganyat per aquesta agent de la policia que es va fer passar per un estudiant de la Universitat de Girona va viatjar fins a Mallorca, on va conèixer la mare de l'agent. Segons explica l'afectat, durant aquella estada a la casa familiar, li van explicar que un incendi anys enrere havia cremat l'habitació de la noia i que per això no conservaven fotografies ni records d'estudiant. La policia infiltrada i aquest noi, que era membre d'un CTR, van mantenir una relació de 3 anys. Durant aquest temps, el noi també va continuar el contacte amb la mare de la seva parella en una estreta relació telefònica.
Doncs la mare i la filla feien el mateix. El grup empresarial Palacios Alimentación ha retirat del mercat les seves truites de patates envasades per diversos casos de botulisme a Espanya i ja no les fabricarà.
Les companyies les ven sota diferents marques a supermercats com Lidl, Carrefour, Condis, El Corte Inglés, Consum, Dia, Ametller o Eroski. Per tot plegat, demana a tots els consumidors que n'hagin comprat que la retornin als establiments. El Ministeri de Sanitat ha confirmat fins ara 4 casos de botulisme en què com a mínim 3 persones haurien acabat ingressades a l'UCI. Totes elles havien consumit dies abans truita de patates envasada.
Una botiga d'alimentació de Girona, una altra vegada ens surt Girona, distribuïa droga amagada dins de llaunes i ampolles de begudes refrescants. Hi ha 2 detinguts.
Els arrestats són el responsable de la botiga i un treballador. La investigació va començar perquè els Mossos van rebre queixes que a l'exterior de l'establiment hi havia sovint embolcalls presumptament de cocaïna. Els agents van inspeccionar el local i van comprovar que tenien llaunes de refresc o una ampolla de plàstic de beguda que havien manipulat. A simple vista no s'apreciava, però dins les llaunes hi havia paperines de cocaïna i a l'ampolla rebuts de pagaments de la venda de droga. A la cambra frigorífica hi van trobar més paperetes de cocaïna.
Shakira defensa que sempre ha actuat conforme a la llei, diu, i ha lamentat la pressió reputacional que considera que rep.
A través d'un comunicat, la cantant colombiana lamenta que s'ha assabentat a través avui de la premsa que se li ha obert una segona causa judicial per frau fiscal. L'artista i el seu equip legal asseguren en el comunicat que encara no han rebut cap notificació de la nova querella que la Fiscalia ha presentat contra ella per frau fiscal en els impostos de patrimoni i IRPF del 2018. Shakira serà jutjada, recordem-ho, el novembre a l'Audiència de Barcelona per simular que vivia fora de l'estat espanyol quan era a Barcelona. La Fiscalia li demana 8 anys i 2 mesos de presó.
Així tenim les coses aquí baix a la Terra, on sembla que vol tornar algú. L'Agència Espacial Europea, l'ESA, farà caure de forma semicontrolada la sonda Eolius, una nau que no està preparada per fer la reentrada a l'atmosfera així, sota control.
La sonda Eolus fa 5 anys que monitoritza els vents de la Terra. En el moment del llançament no estava previst fer res quan hagués de tornar a la Terra, però ara, des de l'Agència Espacial Europea, s'ha preparat una maniobra per fer-la caure en un indret on hi ha molt menys risc per a la població.
I, per tant, Gonçal, on està previst que caigui la sonda?
Doncs aquesta serà una maniobra que diuen que és molt innovadora i tecnològicament complicada, que pretén que l'Eolius caigui a l'Atlàntic, en una àrea equidistant entre l'Àfrica i Sud-Amèrica.
A mig camí d'un i l'altre, entenem.
Sí, que no caigui a sobre de ningú. Sí, tot,
eh? Això és l'important.
Això ho explica Benjamí Bastida, enginyer català de l'ESA.
A l'oceà Atlàntic hi ha un corredor d'uns 20 graus de longitud, perquè l'òrbita d'Eolius segueix més o menys la forma de l'Atlàntic, i llavors passes entre les costes d'Àfrica i la costa de Sud-amèrica cap amunt i cap a baix. El lloc exacte dependrà de les maniobres que fem al final, o sigui, d'on estigui el satèl·lit i com puguem fer la maniobra, però l'objectiu és que caigui en aquesta zona.
Catalunya Nit, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio. Casa teva.
Atenció, oient!
Per fi ja arriba.
Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins a 6.000 euros. Només fins al 23 de juliol.
Accelera, que les millors ofertes volen. Ocasión Plus, 12 centres a Barcelona, 2 de nous a Igualada i l'Hospitalet de Llobregat. Obert dissabte matí i tarda.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Aquest estiu, escolta la millor selecció musical i els programes d'ICAT.
Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, els concerts, avançaments i molt més.
Aquest estiu, baixa't l'app d'ICAT.
I connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
CaixaBank ha estat elegit millor banc a Espanya i millor banc digital a l'Europa Occidental 2023 per Euromoney. Uns reconeixements que ens impulsen a continuar treballant i innovant cada dia per estar més a prop dels clients per tot allò que importa. Gràcies per la confiança. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya.
Vull saber la veritat.
Si no em deixes en pau... Aniré per tu.
Un fet impensable.
El cor que em va tota pastilla, no?
Què dius? Inesperat.
Papa. Home, ei. Mira que he arribat.
Hi ha hagut un accident.
Ho pot trastocar tot.
Tinc un mal pressentiment.
Com si fos ahir. A TV3, divendres a la tarda, últim capítol de la temporada. I després del TN Vespre, el desenllaç final.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
I ara, en aquest punt, tenim 11 minuts encara per gaudir, sobretot de la cultura, d'allò que marca el lleure de tanta gent, una part d'aquesta cultura vinculada amb el cinema.
Ei, Barbé, puc anar a casa teva aquesta nit?
Clar!
És el millor dia de la nostra vida.
És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir, igual que demà, tots els dies per sempre més! Sí! Sí! Alguna vegada penseu en la mort?
M'han passat coses que hi podrien estar relacionades.
Estàs defectuós. Ah! Per què hi puc fer jo?
Has d'anar al món real, tornar a la teva vida de sempre.
Bé, estem intentant saber i descobrir el guió de la pel·lícula a través d'aquests petits fragments que estem sentint d'una de les pel·lícules que avui arriben com a estrena als cinemes. Són dues que arriben juntes, no tenen res a veure, però al final la gent, no sé per què, ha fet un fenomen que gairebé ens obliga a veure-les juntes, una darrere l'altra. Una és Barbie, que és aquesta que estem sentint, i l'altra és Oppenheimer. Són molt diferents les pel·lícules, però han generat un fenomen inesperat a les xarxes socials que ja ha quedat batejat com Barbenheimer. Bé, doncs nosaltres tenim ara mateix algú al carrer per anar a buscar el públic d'aquestes pel·lícules, per veure què en pensen i què els hi ha semblat, i si els hi ha agradat, i si les veuran totes dues o no, i si participen del fenomen. El Marc Dalmau és allà. Marc, bona tarda.
Doncs em trobo aquí davant del cine Cinesa de Diagonal. La gent està sortint de veure Barbie, i el que estic veient, el que em sembla a mi, és que les cares són de bastanta satisfacció. Si et sembla, anem a preguntar a algunes persones.
Molt bé.
Què us ha semblat la pel·lícula de Barbie?
Doncs ha estat molt entretinguda, té un missatge darrere que és molt interessant, no vull desvelar res, i crec que per totes les persones, doncs, que som dels 90 i cap enrere, doncs és reviure tota la infància, té molta sensibilitat la pel·li, cuida molt els detalls, tot, o sigui, realment és com reviure moments de petites, però amb un missatge doncs molt, molt actual.
Molt bé, gràcies. I a tu què t'ha semblat?
A mi igual, la veritat que reviu moltes coses del passat, de quan eren petites, les històries, totes les Barbies que veus, que la veritat que intenten representar a tots els perfils que hi han, i la veritat que la recomanem i es passa una molt bona estona.
Moltes gràcies. Hola, què t'ha semblat la pel·lícula de Barbie?
Pues la veritat que m'ha sorprès, no me l'esperava així, i ha sigut una sorpresa agradable.
I escolta, vas de rosa.
Vaig de rosa, sí, sí. Rosa,
com és això?
Bueno, ens han invitat i creiem que era un color ideal per anar a veure la pel·lícula i veure l'estrena.
Molt bé.
Moltes gràcies.
No et preguntarem, Marc, com vas tu, però sí que ens agradaria que preguntessis a la gent si ha vist l'altre. Els espectadors d'Oppenheimer corren per aquí, també?
Doncs mira, m'acosto a un grup de persones que hagin pogut veure o vagin ara a veure Oppenheimer, a veure quina expectativa en poden tenir. Hola, has vist Oppenheimer?
No, encara no, ara anem a veure-la.
I què n'esperes?
Espero que sigui una pel·lícula molt bona, la veritat, i he vist les crítiques i té pinta que serà molt bona. I tinc moltes ganes de veure, la veritat.
Molt bé, moltes gràcies. I tu, has vist Oppenheimer?
No, encara no, ara vaig també.
Què n'esperes?
He vist tràiler i tal, espero una bona pel·lícula. És bastant interessant. La trama i tot, ho veig bastant bé.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, grata sorpresa pels espectadors i espectadores que han anat a veure Barbie, i una forta expectativa pels que estan a punt d'anar a veure Oppenheimer.
Està molt bé, moltes gràcies, Marc. Ja heu vist que no ens ha contestat de quin color anava. Bé, anem a una altra d'aquelles coses que hem de tenir molt present, que també fa referència al cinema.
I have to sing, I have to play. The music, it's not just in me, it is me.
Lee Anchorage, el creador de Buscant a Nemo, serà la gran estrella convidada del pròxim Festival de Sitges.
No vindrà a parlar de cap de les seves pel·lícules amb Pixar, com Coco, que ara sentíem de fons, o Toy Story 2 i 3, sinó del Resplendor, el film de Stanley Kubrick que fa 20 anys que estudia a fons. D'altra banda, es presentaran les noves pel·lícules de Carlota Pereda, la directora de Cerdita, que hi durà l'Ermita, o de Pablo Berger amb Robot Dreams. L'organització del festival admet que la vaga d'actors nord-americana els farà modificar, de fet, la llista de convidats, però, en canvi, no creu que la crisi de taquilla del cinema els afecti.
Bé, doncs això s'haurà de comprovar. Deixeu-nos saltar ara cap a la Comic-Con.
Look who's back from the dead. I'll do what must be done.
We gave them something to hope for.
That's not hope!
Que és el festival de cultura pop més gran del món, que arrenca avui a San Diego, Califòrnia, amb absència sonada, sense estrelles, per la vaga dels actors i guionistes de Hollywood, ja sabíem que això passaria així. Grans companyies com Marvel, HBO, Disney, Netflix o Sony Pictures no hi van. Per això els 130.000 visitants previstos no podran veure moltes estrenes anunciades com la segona part, l'esperada segona part de Dune. En canvi, sí que es presentarà l'últim lliurament de les Tortugues Ninja de Paramount Pictures, que es diu Ninja Turtles Caos Mutant, o la sèrie de Continental de John Wick, protagonitzada, vaja, amb John Wick com a actor, vaja, com a protagonista, protagonitzada en realitat per Keanu Reeves, que és el que fa aquest paper. Bé, dit això, encara ens quedaria un momentet més per dir una cosa més, encara abans de la música. La Montse està aquí expectant perquè té la música i me la vol explicar, però abans això.
Barcelona es converteix del 8 al 25 de setembre en el pol i en el focus d'atracció europeu del llibre.
La Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern, que arribarà el mes de setembre al centre de Barcelona, incorporant llibreries de fora del territori català i amb una nova iniciativa, Vita Libris, que vol fer reviure algunes de les obres imprescindibles de la literatura en català. Arrencarà, si us ho voleu apuntar, el 7 de setembre, amb una gran inauguració al cinema Comèdia, i s'allargarà fins al dia 25, passada la Mercè. El president del Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya, que era qui sentíem, Marçal Font, ja ha dit que creu que el fet que les dates coincideixin amb la Setmana del Llibre en Català no serà contraproduent, sinó tot el contrari. El poeta, assagista i crític d'art, José Corredor, serà el pregoner de la fira, que tindrà més de 30 parades al Passeig de Gràcia de Barcelona i que recuperarà així xifres prepandèmiques. Entre l'oferta cultural que proposa, també hi haurà una mostra sobre la relació entre el jazz i l'avantguarda artística de postguerra. Però no és l'únic que hi haurà, hi ha moltes més coses. I ara sí, la Montse està aquí ja preparada, però, esclar, Montse, abans de saludar-te un altre cop, hem d'anar-nos en cap a The Weeknd. Que està en concert a l'Estadi Olímpic i tenim la Marta Viana allà per seguir aquest concert. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin ambient hi ha per aquí?
Riuades de gent que segueixen arribant per l'avinguda de l'estadi per arribar a aquest concert que s'espera que sigui multitudinari. The Weeknd actua a partir de 9:45 de la nit i es preveu que s'allargui més de 2 hores amb un repertori extensíssim amb més de 30 temes com ara Can't Feel My Face, Starboy o Kissland. El canadenc The Weeknd actua dins la gira del seu últim disc, After Hours, un àlbum amb el qual ha aconseguit el primer lloc a la llista dels Billboard i amb temes mítics com Blinding Lights, la cançó amb més reproduccions a la història de l'Spotify. De moment aquí la calor segueix apretant, com dèiem, la gent encara està arribant a un estadi olímpic que, com la setmana passada amb Harry Styles, s'espera ple a vessar després d'haver exhaurit totes les entrades.
Doncs gaudeix del concert, més música.
Hola, negrita, se le salen lo piel la cunita.
Amb Rita Payés, cantant i trombonista, Lucía Fomero, pianista, i Luisa Sobral, cantant portuguesa, que actuen aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
Sí, 3 veus de dones joves, cadascuna de les quals tenen carrera pròpia com a solistes o líders de les seves formacions. I aquesta nit, pel Festival Grec, uneixen les seves veus per aquest concert, com dèiem, emmarcat dins del Festival de Barcelona.
Doncs un altre festival, Inedit.
When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V.
Allà hi projectaran un documental de Martin Scorsese, per cert, la firma és molt bona, sobre la banda de punk New York Dolls.
Sí, el festival inèdit que es farà, apunteu, del 26 d'octubre al 5 de novembre al Cines Aribau de Barcelona, projectarà el documental dirigit per Scorsese sobre David Johansen i la banda New York Dolls. El festival ha anunciat avui els primers documentals que estan confirmats, entre els que hi ha Born in Noven, The Red Cross Story, un al·legat al grup de rock nord-americà de Jeff i Steve McDonald, i un altre ben diferent sobre el català Robert Gerard i el seu llegat.
Va, incorporem aquí l'home que tanca programes, que és el Tomàs Molina. Tomàs, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per haver tocat el termòstat una mica, eh?
I més, que el tocarem encara, eh? Demà, avui no hem passat els 36, demà jo crec que no passarem dels 34-35. És a dir, que farà una calor molt, 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 molt normal pel mes de juliol.
Bé, doncs, escolta'm, d'això ens en podem ara beneficiar uns quants d'aquells que ho passen malament. I a banda d'això, alguna altra cosa que haguem de destacar?
Sí, que tornen les tempestes. Demà, de fet, aquesta nit ja de matinada d'aquest divendres hi haurà algun ruixat, alguna tronada, sobretot al centre i nord del país, però demà a la tarda, atenció, perquè les tempestes poden descarregar amb força en algun indret de Garrotxa, Ripollès, potser també el Berguedà, Cerdanya, fins i tot poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra. La tarda, el matí serà variable, farà sol, però també amb nuvolades. La tarda serà d'aquests ruixats, d'aquestes tronades que afectaran sobretot el Pirineu, però esporàdicament també d'altres punts de muntanya de la resta del país. I per això, com que hi haurà menys sol, és fàcil. Bueno, ja veurem si es compleix, però que les temperatures quedin més baixes i pronosticar-ho, diguem que és més senzill. I el cap de setmana, doncs es presenta en conjunt de sol, les tardes però un altre cop amb ruixats i tornades al Pirineu, i amb temperatures sense canvis, pugen una miqueta dilluns, però tornaran a baixar la setmana vinent, i alerta que la setmana vinent no haguem de parlar de tempestes fortes, perquè la cosa sembla que es pot animar perquè fa les tempestes la setmana vinent.
Ho haurem d'anar mirant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
Bona tarda.
Doncs en companyia dels New York Dolls, nosaltres anirem acabant. I ho farem perquè venen més notícies, el butlletí de les 9, que si en voleu més encara hi ha Catalunya Informació, que si en voleu més hi haurà el matí de Catalunya Ràdio, que si en voleu més sempre hi som. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.